A la secció de l'Incavi, avui al Penedès en xarxa, començarem parlant de la seva estada a la Barcelona Wine Week i seguirem parlant de la singularització que pot aportar la fusta d'origen català en els vins, en el procés de criança, d'envelliment. Ho farem amb l'Enric Bartra, investigador de l'Incavi, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Enric.
Hola, Sílvia.
I també comptem amb l'Assís Oriol, de Boteria Torner de Vilafranca. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Enric, la Barcelona Wine Week 2024 ha estat de rècord. Tothom en parla meravelles. Què tal? Quina impressió te'n vas endur?
Jo diria que molt bona, perquè almenys tot el que he anat preguntant als participants i als visitants doncs ha sigut positiu. També suposo que sabeu que va haver-hi una mica de problemes d'entrada i de tema d'aforament i aquest tipus de coses, però a part d'aquestes, que em podríem dir, petits inconvenients, per la resta jo penso que va ser molt interessant. Ja dic, repetim el que m'han dit els expositors i en general per totes les activitats que l'Incavi va organitzar es van omplir, inclús va quedar gent a fora, o sigui, això també demostra un interès. Jo també vaig participar algun altre, jo vaig estar-hi dos dies, però dels dos dies molt actiu, molta gent i molt bon ambient.
L'Assís Oriol, de Boteria Torner, també va estar aquesta Barcelona Wine Week. Quina impressió t'has endut?
Clar, allà hi vaig anar realment amb estant com a celler, de cellers de Can Suriol, i realment la impressió és molt bona. Realment ja fa, des de que es va treure dintre l'alimentària, per dir-ho així, la Barcelona Wine Week ha agafat un altre ambient i una altra notorietat, també. I nosaltres, si més no a nivell internacional, que nosaltres, el nostre celler, gairebé el 80% que va anar més a exportació, realment el que veiem és això, que tota la gent del món ve, i per tant es paguen viatges, la gent ve, hi ha importadors bons de tot el món, i que realment els tenim al costat de casa. Per tant, jo habitualment estàvem marxant, que si anàvem a Montpellier, que si anàvem a Düsseldorf fins i tot i altres llocs, però clar, jugar a casa sempre és molt millor. Per tant, nosaltres apostem al 100% per aquesta fira i que realment acabi de consolidar-se com la fira del sector i la fira de Catalunya, dels vins d'aquí, i que la gent vingui. A més, Barcelona és un reclam sempre. Per tant, no, realment molt contents amb aquests petits inconvenients que hi va haver amb el tema d'entrades, perquè hi va haver gent, doncs, que professionals que va haver complicat, en definitiva, dilluns, sobretot per el tema restauració a Barcelona i tot això. Però realment, com a global, molt bé, molt contents.
Deixeu-me que torni a presentar a l'Assís Oriol, o que m'expliqui millor, perquè l'hem presentat com a representant de Boteria Torner i per això ha vingut avui. Però és que, clar, fa gairebé un any la família Oriol i Sergi Camps us va unir per salvar Boteria Torner. Per això ara parlaves de la teva estada a la Wine Week com a celler Oriol i jo t'he presentat com a Boteria Torner, perquè són dos barrets, no?
Sí, ara mateix sí. Realment, també hi ha la Núria Guillaume, que és l'altra tercera sòcia, que va portar part del capital per poder salvar la boteria. I sí, ara estem parlant que fa un any doncs, va començar aquesta bogeria, que ara mateix són dos barrets i bueno, és complicat perquè els dies són limitats, en definitiva, i les hores, però també molt contents i molt orgullosos per la feina que estem fent.
Enric, a la Barcelona Wine Week, l'Incavi va organitzar un parell de sessions. De què
sí,
anaven?
Mira, la que ens ocupa més avui, podríem dir, i la primera que es va fer, era com les eines locals poden singularitzar els nostres vins. Això que potser sembla una mica estrany, però...
Com a títol és bonit, grans vins catalans vinificats amb eines locals.
Exacte.
Ben.
I jo penso que és bonica perquè és fàcil d'entendre que si aquí doncs, volem apostar per varietats locals i volem apostar per uns vins que siguin representatius del territori, doncs penso que el millor és que fem servir eines locals en la mesura del possible, i aquesta era la idea. I aleshores va tastar...
Era una sessió de tast.
Sí, era una sessió de tast en què hi havia 7 vins que representaven com 7 estratègies per elaborar un vi. En el primer cas doncs, era, si em dic com a referència, que seria un vi vinificat amb acer inoxidable, que és l'envàs que encara podríem dir que és més estàndard en aquest moment, o és una de les opcions.
Majoritari, no?
Sí. I després teníem ja un xarel·lo fet amb fusta de castanyer. Després teníem un vi escumós que també havia passat per fusta de castanyer. Després teníem un vi que s'havia elaborat amb ciment, que també és un altre recipient que estan posant més de moda.
Aquests ous de ciment.
Exacte, diferents recipients amb ciment. I després teníem un fet amb ceràmica o amb argila, seria la paraula. Després teníem un vi que en aquí s'especificava que havia estat més temps en vidre, per dir que hi ha també un envelliment. I després, en un cas, doncs, es posava l'accent en un vi que estava tapat amb un suro local, també, que és un celler que fan servir els suros de la mateixa finca. Si la mateixa finca aprofiten les gines sureres i fan els taps. I, bueno, són petits detalls, però són coses que al final ens dibuixen unes singularitats i que al final és fer servir les eines i el material que tenim aquí a la vora per fer vins especials, vins únics dels que podem fer aquí.
Ah, sí, si participaves al TAS.
Sí. Nosaltres
quin d'aquests vins?
Nosaltres vam participar personalment amb el Bosch, que era el cava del Bosch, que era un vi fermentat amb... És un cava, un vi escumós fermentat amb bocoi i amb bota de castanyer. I després també, en el mateix moment que se'ns va demanar com a boteria Tourné quin vi tindríem més representatiu, doncs vam triar el Xarel·lo Pairal de Can Ràfols, que també és un vi com molt icònic, per dir-ho així, dels primers vins que es va fer, doncs ara, al segle XX, per, 21, per dir-ho així, 20-21, amb el tema de la castanya un altre cop com a fil conductor d'aquest vi. I aleshores, sí, el que ens va agradar molt era això que fèiem, era com un matching que va fer el Ferran Centelles d'intentar trobar un elaborador i un... És a dir, un elaborador d'eines, és a dir, una eina, un que feia botes, per dir-ho així, amb un vi icònic que celebrés amb aquell material. I realment, bueno, va ser molt interessant l'experiència.
Darrere d'aquest tasc que es feia a la Barcelona Wine Week, Enric, hi ha un projecte de l'Incavi que busca promoure la singularització dels vins catalans en la criança amb fusta d'origen local. Quan diem local, que ja ho has mencionat en més d'una ocasió, vol dir català, no?
Exacte. Aquí la veritat és que això arrenca de la tradició. Antigament, tots els cellers tenien botes de castanyer local. El que passa és que, per diverses raons, que seria curiós d'analitzar-les, però es va anar tendint cap a apostar pel roure francès, el roure americà, i ara doncs, sembla que també s'ha convertit quasi en estàndard, en molts casos, doncs, fer servir roures, botes de roure, importades. I una mica hem dit, a veure, com pot ser que això doncs, sigui una mica la norma? I llavors hem dit, doncs, anem a estudiar-ho, perquè tot i que era la tradició, doncs no hi ha gaires estudis, així com hi ha molts estudis sobre utilització de fusta de roure, roure francès o roure d'altres, americà, per exemple, doncs hi havia pocs estudis, o pràcticament cap, doncs que diguéssim, anem a veure, comparem el roure, ja sigui francès o ja sigui americà, amb un roure català. Comparem-ho també amb un castanyer, comparem-ho amb un cirerer, comparem-ho amb una acàcia. I són eines que fins ara s'havien fet servir d'una manera, podríem dir, empírica, que es diu, o sigui, només per la pràctica, però que hem pensat que valia la pena fer un estudi. I això és una proposta que hem fet, és el que es diu un grup operatiu o una activitat demostrativa, en aquest cas, en què es demana, l'INCAVI ha demanat que poder fer aquest estudi i per part de Boteria Tourné doncs, els ha semblat molt interessant i seran els que ens llogaran si aquest estudi doncs, pot tirar endavant, que ens llogarien aquestes botes fetes amb aquestes fustes catalanes i penso que serà un bon inici de coneixement i per poder donar a conèixer i poder estudiar aquestes característiques dels vins que traiem després d'aquesta criança.
Per què us hi impliqueu, Assís?
Perquè nosaltres, realment, quan va desaparèixer Boteria Tourné, quan volia desaparèixer, en definitiva, la principal motivació que al final ens porta a Can Suriol i al final Sergi Camps i Núria Guillaumes també a fer aquest cop de cap i tirar endavant la boteria, continuar amb la boteria, és sobretot el castanyer. És a dir, nosaltres com a Can Suriol ens quedàvem sense una de les eines bàsiques dels nostres vins, perquè nosaltres intentem, els nostres vins els concebem com a intentar fer els vins tradicionals del Penedès, que vol dir utilització de cups d'aquests de ciment, però soterrats, els que hi havia a totes les masies, utilització de botes grans per fer de castanyer, que és el que hi havia hagut a totes les masies, i llavors, clar, realment, si perdíem Boteria Torner, perdíem el món de les botes, per tant, perdíem gairebé identitat del nostre celler, i jo crec que de Catalunya en general, no? I per això, quan vam començar amb això, vam començar sobretot pel castanyer, també ho fèiem perquè no es perdés un ofici, en part, però sobretot era el tema de la fusta local. I llavors, a través d'aquí, nosaltres ja fa... col·laboràvem amb el castanyer, amb l'Agustí, amb la Montse, ens coneixem molt dels expropietaris de Boteria Torner, i que és quan vam començar l'any 2000 amb el tema del castanyer, però amb ells també ja havíem plantejat altres coses, com el roure català, havíem plantejat les coses que nosaltres a celler, com a celler no ens interessen, però en canvi, com a Boteria Torner ara, realment les hem agafat amb molta energia, perquè realment, potser a mi no m'interessa tant el tema de l'aportació del roure en un vi, perquè me'l maquilla massa, em dona massa tipus de vainilla o cocos, que a mi no m'agraden tant, però en canvi, a nivell enològic i a nivell de cellers els agrada molt aquest tipus d'històries, igual que a nivell de consumidor. Per tant, aleshores, des d'un primer moment, quan vam començar amb Boteria Torner, vam agafar tots aquests fils conductors de l'acàcia, del cirerer, del roure, tot això, per estirar-ho, parlar amb l'Incavi i veure, perquè realment no és només nosaltres que diguem que siguin bons, sinó que realment necessitem algú extern a nosaltres que ens pugui ajudar a tirar i explicar, és a dir, explicar aquestes eines, com funcionen a tots els enòlegs, per dir-ho així.
Deia l'Enric que no hi entraria, jo t'ho demanaré a tu, com ho veus des de fora, des del sector vitivinícola, perquè s'ha generalitzat en el seu moment i s'ha estès tant i tant l'ús de roure francès o roure americà, que té, sembla que té aquest pedigrí, no?, i s'abandonen les fustes locals. Cosa que vosaltres no heu fet, com a Suriol.
Jo crec que ho podem veure en molts altres sectors i en molts altres ambients, i és una tendència que va anar passant, i que, igual que va passar amb les varietats, que va semblar que tot el cabernet era el millor del món, el merlot, i ara comencem a intentar entendre que el xarel·lo és molt bo i que tenim el macabeu i la parellada, i que resulta que ens comencem a creure nosaltres mateixos que són varietats que realment podem fer vins bons, doncs el mateix, jo crec que d'aquí 20 anys ens passarà, haurem fet el gir i ens passarà amb les fustes, perquè... però és que és el mateix que ens ha passat, jo ho explico sempre, per exemple, amb el gremi de la pell a Igualada, que és que quan desapareix el gremi de la pell, llavors resulta que era molt bo. I ens passa sempre quan a Catalunya és com quan ja ho hem, quan ho tenim ja a punt de desaparèixer, llavors tornem a veure la necessitat i tot l'esforç que havien posat en aquella pell o en aquelles botes que han estat a punt de desaparèixer també, doncs tot això és el que realment crec que, clar, ens ha de marcar nosaltres com a societat també, al final és això, vull dir, intentar recuperar, intentar donar sentit a totes aquestes coses, i per tant jo crec que anem pel bon camí, però tot i això a veure, al final també parlem de modes, parlem de moltes coses, és molt fàcil parlar-ho ara, però clar, fa 40 anys representa que qui plantava un xarel·lo gairebé estava boig, per dir-ho així, no sé com dir-ho. I una mica és això, esperem que d'aquí uns anys sigui normal que la gent utilitzi roure català com qualsevol altre roure, vull dir que sigui una eina més que puguin utilitzar per fer vines de qualitat.
Enric, com estudiareu l'impacte d'aquesta fusta d'origen català en els vins?
Bé, farem un estudi similar als que s'han fet amb altres, precisament això que us comentava, no? Els estudis que hi ha sobre el roure francès, el que fan és agafen un vi, que em podrien dir representatiu, el posen en una bota, i tindrem una bota de testimoni. Començarem per un vi sense bota, oi? Després tindrem una bota testimoni, que veurem a veure quina és la que fem servir de referència, i després tindrem una bota de roure català, tindrem una bota de castanyer, tindrem una bota d'acàcia, tindrem una bota de cirerer, si tot va bé, i el que farem és un seguiment de les característiques de com evoluciona aquest vi, i si al cap de 6 mesos, al cap de 3 mesos, al cap d'un any, aquest vi com està, i quines característiques té a nivell de color, a nivell d'aromes, a nivell de gustos. Farem una analítica molt completa que podem fer a l'Incavi, i si hi ha alguna analítica d'aromes o d'algun compost que no podem fer, doncs també ho encarregarem. La idea és fer el seguiment d'aquest vi, i després, inclús, si aquest vi s'embotella, doncs també veure com evoluciona dintre l'ampolla durant uns mesos. Són estudis que triguen i que necessiten un temps, però que ens aportaran una informació que en aquest moment no tenim. En tot cas, sempre serà positiu conèixer més el material del nostre entorn.
i aquesta informació, aquestes conclusions, es posaran a l'abast del sector?
Sí, normalment aquests estudis el que fem és programem l'estudi, fem l'estudi, fem unes conclusions i fem una jornada o venim a través dels medis de comunicació.
Aquí sempre doncs, sou benvinguts.
Doncs per informar dels resultats i també possibles línies d'estudi futur, perquè sempre quan estudies una cosa tens alguna resposta i moltes preguntes més.
La CIS és un convençut de que el roure català és millor que el roure francès o americà, no? A banda de la petjada de carboni que suposa portar aquestes botes fins aquí.
Sí, tampoc no seria... És a dir, primer, convençut ho seria en el sentit només que qualsevol empresa també ha de ser conscient a nivell social i, per tant, agafar un roure que justament ha servit per netejar un roure, una roureda de Catalunya i que, per tant, hi ha una generació de riquesa pel territori i, per tant, tot això va millorant el nostre ecosistema, per dir-ho així petit, sempre seria una i només una convicció. Però, a més, realment el que hem de fer ara és que això passi, que és el que volem arrencar, i sobretot és això que passi, que sigui una eina que la gent la pugui estudiar, és a dir, que diguis vale, el roure català, doncs què m'aporta? M'aporta que és el que ens expliquen al final tu quan vas a fer la carrera d'enologia, per dir-ho així, doncs clar, és el que a mi em sobta encara, que vas a fer la carrera d'enologia, ens explicaran el roure francès, ens explicaran el roure americà, però resulta que ningú parla del castanyer. Llavors, clar, és com molt estrany que una persona que faci enologia a Catalunya, on el castanyer és tan important, per dir-ho així, doncs no tinguem ni aquest coneixement, sinó que l'hem hagut d'agafar després, a més, a nivell empíric o a nivell d'anar regint rapports de qui sigui, de diferents llocs, no? Aleshores, clar, la idea per mi seria intentar donar a tots els enòlegs de Catalunya aquesta eina, que després ho triïn o no, però com a mínim seran conscients, tindrem aquests estudis, tindrem aquesta feina ben feta, també d'anar a bosc, que és el que hem fet aquests dies, també d'anar a bosc i buscar realment les fustes que realment siguin bones per fer tot això, i aleshores és donar totes aquestes eines i al final que la gent pugui triar, si més no que tinguin l'opció d'agafar roure català. Si trien una altra, que ho triïn conscientment, però que la tinguin.
O cirerer, o acàcia, deies que has estat al bosc. Explica'ns l'experiència.
Sí, no, just... Bueno, realment, ja l'any 2000, quan vam començar el tema del castanyer amb Boteria Tornem, l'Agustí i la Montse, ja vam anar a bosc, vam fer diferents històries, parlar amb diferents proveïdors. Què ha passat? Doncs que de fa dos segles, del segle final del segle XIX, ara, resulta que actualment només hi ha una persona que fa, que fa fusta de botada a Catalunya. És a dir, només hi ha una persona que sap fer tallar la fusta de la manera que necessitem a la boteria per evitar nusos i evitar diferents històries perquè ens arribi, no?
Així està en extinció també l'ofici.
Sí, perquè és, jo també... Però representa que en tenim un i estem amb un altre que ens està fent unes proves per com a mínim tenir-ne dos. Però sí, és un tema que, clar, al final els demanem més coses, però realment els hi paguem el mateix, per dir-ho així, que els hi paga el metre cúbic per anar a fer llistons d'una construcció, per dir-ho així, no? Aleshores, hi ha gent, sobretot Madejesa, que és el Jaume, doncs que hem anat amb ell, vam anar-hi ara justament dilluns passat i vam anar ja fa 6 mesos, per ahir hem tornat i vam anar justament a la zona de Guilleries Montseny per veure una raureda que és clar, amb els roures heu de pensar que necessitem 80 anys de creixement per exemple, val? Però per exemple amb el castanyer, que és potser dintre la silvicultura de Catalunya, el Montseny doncs està molt ben feta, per dir-ho així, doncs, però hem de pensar que un castanyer per poder començar a processar-lo necessitem 35 anys. Per tant, és una feina de 35 anys en els quals han de passar diferents vegades allà i després, un cop serrat, la fusta hem de tenir mínim aquests any i mig assecant-se per tindre el tant per cent òptim d'humitat i a partir d'aquí poder-la començar a treballar. Per tant, jo mateix, quan era, només era celler i trucava per una bota i em pensava que era com pim-pam, la feien el dia següent, clar, la demanes pel dia següent, ara que sóc conscient de tot el que volia dir, que havien d'haver plantat fa 40 anys un castanyer, que després l'havien de tallar, l'havien de deixar secar un any i mig, i després havien de tenir aquesta fusta a la boteria i tallar-la per mi, doncs, bueno, ets més conscient de tot plegat, però
com clar... Com canvia.
Clar, canvia molt. Sí, ara, clar, quan la gent em diu, no, vull una boteria de 500 per demà, és com un, ostres, però saps què vol dir això exactament? Però, bueno, al final hem de... Clar, jo tampoc no ho sabia, en definitiva, i no ets conscient perquè al final tu la compres, vols aquella bota i ja està, no? Sé com dir-ho, no? Però, clar, realment és molt xulo. I haurem de veure també, perquè ho estàvem pensant ahir perquè quan hi vam anar, que hem de veure com fer-ho també per passar el... Clar, quan parlem de vins, paisatge de vins o vins de paisatge, no sé com dir-ho, clar, de vegades ens quedem realment només en l'entorn, a la vinya aquella on està, però també aquell bosc, però també hi ha això, és a dir, el bosc on ha nascut la fusta que farà servir per fer aquell vi. Aleshores, bueno, és anar un pas més enllà i que jo crec que, agafant el fil al principi de la conversa, també nosaltres, per exemple, a mi em fa cosa que totes les màquines del món del vi, per dir-ho així, es compren doncs, a Itàlia, a Alemanya, i clar, s'haurien de comprar a Catalunya. Hi havia hagut bons productors de màquines, tipus, ara en queden pocs, no?, perquè feien màquines de desgrossat. Doncs tot una mica anar potenciant això per tornar a tindre una indústria potent, perquè realment a Penedès és un lloc de vi i hauria d'haver una indústria també, com es diu, que en diem una indústria secundària, una indústria lligada al món del vi, que hauria de ser potent a marques potents d'aquí, en definitiva.
Sí, sí. Enric, aquest estudi sobre la influència de les espècies botàniques d'origen català en el vi, quin calendari té? Quan comenceu, ja ens deies que era llarg, i quan preveieu tenir uns resultats?
Això serà principalment a partir de l'any que ve. La intenció és, això és veure quan es donen aquests, si s'aprova o no s'aprova. Nosaltres hem presentat aquest estudi.
És una proposta, encara.
Exacte. Està en fase de proposta i esperem que durant aquest any sapiguem si està admès, si està aprovat o no, i just a partir de que ens diguin que està aprovat, doncs ja anirem fent, però suposo que sobretot serà durant l'any que ve, en el que ja podrem començar a fer aquesta primera fase de la criança i anar informant-nos, perquè tot això, com diu l'Assís, és molt interessant veure la influència i l'origen i tots aquests factors que influeixen en cada un d'aquests materials.
I això canviarà també, com deia l'Assís, el relat que fas d'un vi, no? Perquè fins ara es feia a partir de la vinya, del paisatge, i tu planteges anar més enllà, no? Perquè hem d'anar al bosc, també, si aquest vi ha estat envellit, clar.
Sí, sí, i i no només això, perquè, per exemple, també hem de ser conscients del moment que poses una estaca dintre, és a dir, la teva vinya, una fusta, d'on ve aquesta fusta, també, en definitiva. I el Montseny fa molt bones fustes per estacar, i venen moltes de Polònia, en definitiva. Llavors, és tot una mica ser conscients de tot plegat, però en aquest sentit, sí, m'agradaria molt que els enòlegs prenguessin consciència i vinguessin amb nosaltres, fins i tot muntéssim algun tipus de viatge, ja veuríem, per veure aquestes zones, veure el Montseny, veure Guilleria, és veure la zona de Garrotxa, que és on hi ha més les rauredes, veure totes aquestes zones i entendre que, igual que quan tu utilitzes suro català, estàs fent que un lloc d'una sureda tingui sentit, que al Montseny també hi ha moltes, però també la zona del Mont Negre i altres zones, doncs, clar, nosaltres, per exemple, com a Can Suriol, també tot el suro que fem servir és suro català, de la zona de Catalunya. Aleshores, no n'hi ha tant ara com ara, perquè hi ha poca gent que ho estigui potenciant, no, per dir-ho així, però que hi és el suro. Doncs el mateix passa amb el castanyer i passa amb tot aquest tipus de materials de fusta. I sí que és veritat que amb l'Incavi començarem aquest projecte amb això quan puguem, quan ens hi hagi l'aprovació d'aquest pla, però també és veritat que, per sort, per dir-ho així, que és una de les sorts que tenim, que al ser Boteria Torner fer aquest binomi amb Can Suriol, doncs resulta que, clar, aquest any 2023 ja hem fet vins amb diferents nosaltres. Jo, per exemple, no hagués fet servir mai Acàcia o Cirerer, però aquest any ho hem fet servir. Justament a Can Suriol l'hem posat per poder veure i tindre aquestes botelles ja una mica, que fins i tot l'Enric n'ha provat alguna, em sembla, ja, en teniu alguna, per començar a fer alguna cosa, és a dir, quelcom per donar també més informació als enòlegs, però sí que ens agradaria el tema d'acabar-ho de fer-ho, lligar-ho amb l'Incavi.
Ho deixem aquí, però és una conversa que hem de reprendre més endavant, un dia o altre. Quin plaer escoltar-vos, Enric Bartra i Assís Suriol. Gràcies per haver vingut a Ràdio Vilafranca i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
On és la vida que se'ns va prometre?